encetem de cine, Roda de Barà Ràdio, Antonio Barrero, benvingut.
Gràcies.
Com estàs?
Bé, bé, aquí amb ganes de parlar de cinema.
Nosaltres també, avui de què ens parlaràs?
Doncs avui vull fer tres recomanacions de pel·lícules que podem trobar a les sales i que penso que tenen interès. Concretament, vull comentar i recomanar tres produccions ben diferents, totes elles, i que per motius temàtics diferents penso que no ens hauríem de perdre. Estem parlant de Falling Leaves, Jo, Capità i L'home dels nassos.
Doncs som-hi, recomana'ns aquestes pel·lícules.
Doncs mira, en primer lloc, Falling Leaves, que seria una traducció Fulles caigudes, seria el títol, tot i que se la coneix amb el títol original en anglès. És pel·lícula del 2023 del director Aki Kaurismäki, director finlandès. La producció és del mateix país i té una durada de 81 minuts, que és una excepció avui dia en el
cinema. És el que t'anava a dir, amb la tendència que hi ha de que totes les pel·lícules s'allarguin tantíssim.
Efectivament.
És com estrany.
80 minuts.
Molt bé.
Perfecte. El director no és massa conegut, però sí que té obres interessants, Ombres al paradís, L'home sense passat, Le Havre, que aquí es va titular El port, i L'altre costat de l'esperança. La producció que ens ocupa és una comèdia dramàtica en la que hi ha diferents temes, com ara la precarietat laboral, la solitud, l'alcoholisme, la necessitat de companyia, etc. El guió també és del mateix director i en el repartiment trobem gent que no són conegudes aquí en el nostre país. Ella, la protagonista, és Alma Poisti i ell, el protagonista, és Jussi Vatanen. De què va la història? Doncs Ansa és una dona soltera i viu a Helsinki. Treballa amb un contracte de 0 hores en un supermercat, abastint els prestatges. Després classifica el plàstic reciclable. Una nit es troba accidentalment amb una altra persona solitària com ella. És el treballador Jolapa, una persona que és addicta a l'alcohol. Contra tot pronòstic i malentesos, intenten construir una relació. El camí cap a aquest honorable meta, cap a aquesta honorable meta, es veu ennuvolat per l'alcoholisme d'ell, per números de telèfon perduts i la tendència general de la vida a posar obstacles en el camí d'aquells que busquen la seva felicitat. La versió original és en finès, però escoltem ara un moment el tràiler en castellà.
¿Recuerdas la noche que cantaste en el karaoke? En la mesa de al lado había dos mujeres. Quedé luego con la más bajita. Casi nos casamos. ¿Y qué pasó? Perdí su teléfono.
¿Por qué no la buscas en la guía?
No sé su nombre.
Eso frena bastante.
¿Y ahora qué?
¿Te apetece ir al cine?
Bé, ens trobem davant d'una pel·lícula d'aquest mestre finlandès, és un director conegut a nivell d'Europa, com deia al principi, el seu nom és Aki Kaurismäki, i en aquesta pel·lícula està actualitzant un dels seus millors films. De fet, és el primer, el que va fer l'any 86 i que duia per títol Ombres al paradís. És una actualització diferent d'aquella primera obra. La pel·lícula que ens ocupa és candidata finlandesa pels Oscars, ha estat nominada a dos Globus d'Or, la millor actriu de comèdia i a la millor pel·lícula de parla no anglesa. I va ser la guanyadora del Premi del Jurat en el darrer Festival de Cannes. Falling Leaves és una carta d'amor al setè art i a la capacitat que tenen les històries d'unir-nos i al que té el cinema d'humà, al marge de modes, estils o teories cinèfiles. És una autèntica obra mestra on es posa de manifest la bellesa de les coses simples, la solitud, una banda de folk rock tocant en un bar i una cervesa. I només una cervesa, perquè si no, els homes es transformen en porcs, com diu Ansa, que és Alma Poisti, la protagonista principal d'aquesta bonica, petita i humanista faula del realitzador finlandès que mai no decep. Els dos éssers solitaris i una mica afligits de la història s'acaben trobant, s'acaben agradant i sortint, viuran situacions divertides, per exemple, la seva visita al cinema a veure la pel·lícula de zombis de Jim Jarmusch és apoteòsica. També confusions i embolics. Ell perd el telèfon i perden el contacte perquè és que ell no sap ni el nom d'ella. I alhora, quan estan junts, tenen els seus moments complicats, ja que el tema de l'alcohol és un problema que Ansa no està disposada a acceptar-li a cap parella, per més interessant que sigui. Hi ha separacions i cançons, tangos finlandesos, rock i una molt bona banda indie femenina. I també hi ha desencontres, confusions, però tot està tramat perquè la faula acabi amb un final feliç. Un conte de fades per persones solitàries en un país que potser avui dia no és tan depriment com ho era quan Aki va començar a fer cinema. Econòmicament, almenys, Finlàndia està passant per un gran moment, però que segueix tenint gent sola, gent que necessita el contacte amb l'altre per suportar millor el dia a dia i el tema de l'alcohol, que és un fet que en aquest país impera. No és fàcil fer una comèdia que tingui cor i que segurament molts dels que la pugueu veure la trobareu inexpressiva. És, a la pràctica, una pel·lícula sense una sola expressió facial, tret d'un parell de somriures gairebé al final. Però continua sent una comèdia de finlandesos poc feliços, sota la nostra mirada mediterrània, però que és una pel·lícula bonica, entranyable i que no deixa ningú indiferent, crec. La pel·lícula es va estrenar a les sales el 27 de desembre i encara avui es pot trobar en molts llocs.
Molt bé, per tant, recomanes aquesta pel·li, eh?
Sí, la recomano. És pel·lícula especial, sí, molt concreta, de països nòrdics, molt freda.
Sí, clar, és el que anava a dir, no? Diferent.
Freda. És freda amb l'ambient, amb la història, sí, però commou. A mi em va commoure molt.
Perfecte. Anem amb la segona recomanació.
Sí, la segona recomanació és una mirada més àmplia i és un tema també bueno, més conegut, sobretot pel tema de les notícies, malauradament. Estem parlant de la pel·lícula Jo, Capità, pel·lícula de 2023 també, del Matteo Garrone. Aquesta sí que és una mica més llarga, producció italiana, que dura 121 minuts. Matteo Garrone és conegut sobretot per la seva primera pel·lícula, Gomorra, després va fer El conte dels contes, Dogman i Pinocho. I ara aquesta, Jo Capità, que és una molt bona pel·lícula. És un drama social sobre la immigració. El guió també és d'ell, però també l'han ajudat en l'escrit, el Massimo Saggereni, el Massimo Agudioso i Andreo Tagliaferri. La fotografia a destacar és del Paolo Carnera i la música, que també és preciosa, de l'Andrea Farri. Els protagonistes són el Seydou Star, el Mustafa Fall, Alba Marcán, Omar Diaf i Hichem Yacoubi, entre altres. La pel·lícula és candidata per Itàlia també als Oscars com a millor pel·lícula en llengua no anglesa. Es va endur el Lleó de Plata al millor director al Festival de Venècia i es va emportar el Premi del Públic al Festival de Donòstia. Es va estrenar a les sales més recentment, el 3 de gener, i encara avui dia també es troba en moltes més sales. De què va la història? Seydou i Moussa són dos joves que abandonen Dakar a la recerca d'un millor futur al continent europeu. En aquesta èpica contemporània, els joves s'enfronten a un viatge ple de perills, desafiaments i sacrificis mentre lluiten per sobreviure enmig de l'inhòspit desert del Sàhara, els horrors dels centres de detenció a Líbia i l'impecable mar Mediterrani. En la desesperada recerca d'una vida millor, aprendran a ser els capitans del seu propi destí, forjant un vincle indestructible en tot aquest procés. Escoltem el tràiler en castellà.
Salam aleikum, queridos ancestros, con nuestro más profundo respeto. Nos ponemos en vuestras manos para un viaje que vamos a empezar. Pedimos vuestra bendición.
¿Te da miedo?
Sí, tengo miedo.
Eso es, ¿ves? Piensa en convertirte en una estrella.
¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? Tienes que quedarte aquí y respirar el mismo aire que respiro yo.
Moveos. ¿Creéis que Europa es mejor que África? Si queréis morir, marchaos.
¡Zaidú! ¡Vamos, estás loco! ¡Si lo perdemos, moriremos en el desierto!
¡No os mováis!
¡No os mováis!
¡El dinero o a la cárcel!
¡Vamos!
¡Musa!
¡Zaidú!
¿Cuántos años tienes?
16.
¿Dónde está tu primo?
Lo pillaron en el desierto.
Tenía razón cuando dijiste que no debíamos irnos. Prefiero morir en Senegal.
No morirás. Europa nos espera.
Si llevas el barco, podéis ir los dos por el precio de uno.
No puedo llevar ese barco tan grande. Es mucha gente, muchas vidas, hay niños.
Zaidú, ¿qué ocurre?
Tengo miedo de no volver a ver a mi madre. Quiero verla para pedirle perdón. La echo de menos. Quiero que me perdone.
¡Yo, capitán! ¡Yo, capitán!
Bé, més tradicional...
Perdona, ja impressiona,
sí,
el tràiler.
Sí, el tràiler impressiona i la pel·lícula més. És una molt bona pel·lícula.
Uh-huh.
És una història més tradicional, potser en termes narratius i formals, que els seus films anteriors. Jo, capità, Garrone està explicant una història que hem vist i escoltat moltes vegades, tant al cinema com, evidentment, a les notícies, com he dit.
Uh-huh.
Però això no fa que sigui menys rellevant. La manca d'originalitat, cert, la fa una mica més previsible. És evident que pots preveure com acabarà això. I si vols, fins i tot és convencional. Però el que perd per aquest costat ho guanya perquè és més directa, més clàssicament humanista i, sobretot, per la seva connexió amb els clàssics del neorealisme italià. Aquesta connexió no és només i no només ve donada pel tema i el tractament, sinó per tenir també un elenc d'actors no professionals, i això la fa molt interessant. Així, els dos cosins protagonistes, Zaidú i Musa, de 16 anys, en aquesta fugida per arribar al que ells pensen que és el paradís d'Europa, aniran passant per situacions tenses i dramàtiques, cadascuna més dura fins i tot que l'anterior, a través de les quals viuran moments durs, desagradables, i més enllà dels gestos humans i solidaris per part dels que estan en la mateixa situació que ells. Amb excepció d'alguns curiosos apunts onírics que serveixen per posar imatges als somnis i als malsons del protagonista quan travessa alguns d'aquests fets dolorosos, la pel·lícula no escapa a la lògica road movie. És un drama immigratori i l'hem vist molts cops. I això passa a Àfrica, a Amèrica Central, a l'Orient Mitjà, és un tema actual, com tots sabem, malauradament. Sense gairebé fer referència a les situacions polítiques específics de cada país que estan travessant, el que queda clar al film de Garrone és el desig i la necessitat d'aquests dos joves inexperts d'arribar a un continent i a un país, en aquest cas a Itàlia, i que desconeixen més enllà de les imatges i de les idees que han captat estant a Dakar. Dit d'una altra manera, és un viatge que s'assembla força a un calvari, amb una dolorosa sèrie de pèrdues que s'acumulen i que acobardirien el 90% de les persones. Però potser, encegats per aquest desig d'arribar a aquesta imaginària Europa, Zaidú i Musa semblen ser capaços de superar-ho tot. I superen les màfies, superen la policia corrupta, superen el maltractament, superen pèrdues, i realment la pel·lícula et posa la pell de gallina. Hi ha impactants escenes dels llocs que recorren, El desert es presenta com un vell però interminable malson. Les imatges del desert són precioses, la fotografia és increïble. I sense exagerar, des de la posada en escena fins a la crueltat que les mateixes situacions de per si mateix ja tenen, Jo, Capità funciona també gràcies a un impecable elenc d'actors, com he dit al principi, no professionals. Començant pel protagonista, el Seydou Astar, que vesteix tota l'estona, i és curiós, amb una vella samarreta del Barça, de principi a final. I seguit per molts dels personatges que es va trobant pel camí, especialment un home gran que l'ajuda en un moment complicat del viatge. I és un moment molt bonic. I és un personatge que apareix i desapareix també perquè, evidentment, les situacions que viuen van començant i van acabant i molts d'ells perden la vida. Mateu Garrone ha creat una pel·lícula minuciosament lligada, una aventura esquitxada de moments de terror malaltís, però també d'una bellesa i una gràcia enlluernadores. I podria dir, i amb un final feliç, no, el final no és feliç perquè sabem que el tema de les migracions és un tema terrible que no, ningú ha encarat encara a cap nivell.
No, no. Doncs Jo, Capità.
Molt bé.
Recomanada. La recomanes i, sí, sí. I anar preparats.
Eh? I s'ha d'anar preparats, sí, perquè la pel·lícula és dura.
Perquè és dura. És dura.
És dura.
Vinga, anem a la tercera.
Anem a la tercera, sí. Parlarem ara d'una pel·lícula que s'acaba d'estrenar aquests dies, L'home dels nassos. Aquí estem davant d'una producció catalana i en català de 90 minuts. És l'òpera prima d'Abigail Schaff. És una producció d'Aguacate i Calabaza Films, d'Inaudita, Turanga Films i també una petita producció francesa, Halley Production. La distribueix Filmax i és un drama que té una part fantàstica, onírica, que la fa interessant. El guió és d'Eric Moral i Núria Velasco, la fotografia de José Cachón i en el repartiment trobem el protagonista Pablo Derqui, després Ivan Benet, Sally Diallo, Miranda Moné, Lluc Mirabete, Jorge Motos, Janine Mestre, Maria Molins, Mercè Llorenç i Pep Munné. La història és, passa a l'hivern de 1968, no és una època recent, però sí que és el moment actual perquè hi ha un pas, la pel·lícula tira enrere encara uns quants anys més i fa un lligam de dues èpoques diferents. Passa en un poble petit de muntanya. Hi ha tres nens que intenten escapar de l'anomenat Home dels Nassos, que és un ésser llegendari que captura els infants mentiders durant l'últim dia de l'any. Però ells no són els únics que temen aquest Home dels Nassos. Les mentides dels adults del passat també es poden ensumar. Escoltem el tràiler d'aquesta pel·lícula.
L'Home dels Nassos? Qui és?
És un home que té tants nassos com dies té l'any. Només se'l pot veure el 31 de desembre. Perquè viu a la muntanya, amagat a la soca d'un arbre. L'home dels nassos vigila els nens mentiders. Només es pot fer una cosa si no voleu confessar la veritat. S'ha d'agafar una corda, fer un nus per cada mentida que has dit i cremar-la.
Què voleu?
Teniu visita.
Com es diu?
Clara.
No podem acollir-la. La nena no es pot quedar.
Jo no vull que es quedi.
És de la família.
No les conec de res i no em volen.
Aquí tens la teva família.
El Pau Monzó se'l van portar a dels nassos?
Pau Monzó és mort.
Què has trobat?
No podeu dir ningú.
Serà el nostre secret.
Vigileu.
D'això es tracta.
Tu també el trobes a faltar, malgrat el que va fer.
Jo no ho oblido.
El que va passar no es pot perdonar.
On has estat tot aquest temps?
Liberem les cendres de la guerra. No ens faran oblidar.
Cuida'm! En això m'has convertit.
Que l'ànima d'un poble
no
es pot afusar.
No es dona set! Adreça, para!
Està l'ermita!
Caidó!
Encara hi creus?
I tu?
L'home dels nassos és un dels personatges mitològics més coneguts a Catalunya. Resa la llegenda que té tants nassos com dies té l'any i encara que se n'hagin derivat capgrossos, cercaviles o festivitats, És una faula explicada des de fa dècades. És tradició de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears i fins i tot de La Rioja. La història d'aquest personatge s'explicava especialment als més petits. Tots ells, els petits, sortien el 31 de desembre, l'últim dia de l'any, a buscar-lo. Era un joc de paraules. Té tants nassos com dies té l'any i és l'últim dia.
Perdona, tu saps el que em va costar a mi d'arribar?
No em diguis.
De veritat, t'ho dic de veritat. I que ara em fa gràcia i dic... Tampoc sóc tan tonta, però...
Parles de fa poc o fa molt?
No, home, fa anys.
Ah.
Fa anys, però que em va costar arribar a la conclusió dels doncs, nassos, eh?
Doncs només té un nas.
No, clar, jo me l'imaginava amb molts nassos, és que et dic la veritat. I ara m'has fet recordar, dic, és que em va costar molt a mi
doncs, sí.
d'entendre això, eh?
Molts nens, de fet, com tu, s'imaginaven que tenia 365 nassos encaixats
sí, sí, clar,
a la cara.
Sí, sí, penses allà, té un munt de nassos. Quants en deu tenir? No
I així,
quants.
Bueno, doncs aquesta història va començar a circular i, evidentment, és un joc de paraules.
Sí, sí, sí.
També s'afirmava que per olorar, que podia olorar les mentides dels nens que no deien la veritat. Hi havia dues formes d'esquivar-lo. Era o bé confessar les mentides o, com s'explica al tràiler, fer un nus en una corda simbolitzant la mentida i cremar-la. Tot això surt a la pel·lícula. D'aquesta manera, l'home dels nassos no la podia olorar si es cremava i els nens quedaven fora de perill. El mite té un arrelament molt fort amb moltes contrades dels Països Catalans, que per cert no entenc com amb aquest títol i amb aquesta tradició la pel·lícula no s'ha estrenat a finals d'any. És a dir, és un...
suposo sí, seria el més lògic.
Seria més lògic, tindria sentit.
Sí,
i seria...
sí, sí.
Perquè és molt específic, la història està centrada
clar.
En aquell dia. Doncs bé, qüestions de producció, imagino, i d'agendes que de vegades no són el que haurien de ser. Doncs bé, a la fi la pel·lícula relata una història d'amistat, de famílies, de mentides i de traïcions. I ho fa navegant entre la mitologia i la memòria històrica. La pel·lícula es defineix com un drama d'època que combina l'aventura i la fantasia. L'home dels nassos només és visible el 31 de desembre. Per altra banda, per lligar la història aquí s'han connectat els anys 60 amb els anys 30. La trama s'endinsa en la mentida i el silenci imposats durant dècades. El rodatge, és una curiositat però em fa gràcia explicar-ho, ha tingut lloc a nombroses localitats del país, com ara el poble de Mura, que és un poble utilitzat moltíssim amb el mestre que va per l'Home del Mar. També es va utilitzar aquest poble com a localització perquè és un poble que, a més, té un atractiu especial. De fet, està allà al poble muntant una ruta turística per explicar totes les pel·lis que allà s'hi han rodat. També apareix en l'ermita de Sant Julià d'Uixols de Castellterçol, la cova de Collsuspina, el bosc i el pont romànic de Gualba i la masia de Camp Plantada. Aquesta masia és una de les joies del patrimoni arquitectònic de l'Ametlla del Vallès. És una masia preciosa i que la utilitzen i l'aprofiten tant l'interior com l'exterior. Malgrat que aquest és el primer film de la directora Abigail Schaff, ja és una professional ella, de fet, amb una llarga trajectòria, sobretot a la televisió, perquè ha dirigit sèries com ara La Última, El Ministeri del Tiempo i Madres, Amor i Vida. L'ambientació, el muntatge i, sobretot, el retrat dels personatges són els elements més aconseguits del film. A nivell interpretatiu, Pablo Derqui, el protagonista, broda el seu personatge protagonista. És el Joan, una persona tancada, fosca, amb un passat familiar obscur on apareix un pare alcohòlic i maltractador. Tot això ens situa i és una mica per ubicar per què ell és així. I l'evolució que fa el personatge està molt ben resolta, en tant que aquesta part amagada del seu passat és ell mateix qui la va destapant, la va descobrint ell. I a poc va emergint la veritat d'aquest secret del qual ell té una percepció absolutament equivocada. I aquest descobriment, finalment, trastoca Vallviva, que és el nom del poble, i l'esquitxa a ell i tot l'entorn. L'home dels nassos té tants nassos com dies té l'any, ho hem dit i hem rigut. Això ho explicava la directora, però el dia 31 només té un nas, i això ve a tom, i ho recalco, perquè a la pel·lícula això està molt present. El que és un joc de nens, un mite o una faula per atemorir els infants, aquí s'acaba convertint en un trauma local que al pas del temps no ha resolt ni resoldrà. La pel·lícula té interès. És una pel·lícula, bueno, evidentment no és una gran producció, però sí que aconsegueix l'objectiu i aquest mite, aquesta història, aquesta llegenda acaba resolent-se i acaba portant, ens acaba portant un thriller d'època interessant i que t'enganxa. La recomano.
A qui la recomanaries?
A tothom, tothom aquesta que tingui sí. interès pel cinema i, a més, això, cinema en català, que tenim molt poc i és una pel·lícula que té el seu interès per un públic ampli. No és tan dura com Jo, Capità, i, evidentment, no és tan intimista ni tan localista com la primera de Falling Leaves. Per tant, no sé quina de les tres, quan les portes, perquè a mi totes tres tenen interès, però, clar, els públics poden ser més diversos. Aquesta potser seria un públic més familiar, però ho estic dient i ho poso entre cometes, perquè tampoc és una pel·lícula per nens.
No?
No. O sigui, no és un tema per nens, tot i que sí que té una història i una pedagogia i un objectiu que és, bueno, doncs, tot el tema de la mentida, si no hi ha mentida, potser seria tot molt més planer. De vegades la mentida és inherent a l'ésser humà, però de vegades les mentides, com en aquest cas, trastoquen la vida al llarg del temps. No és per a un públic familiar. Sí, un públic més ampli, més heterogeni, però no és per nens.
I si t'haguessis de quedar amb una de les tres?
Jo, Capità.
Sí, sens dubte.
Sens dubte, perquè ja ho explicava, tot i que és un drama viscut i que està cada dia a les notícies, està tractat amb una visió de cineasta italià no realista, molt bonic, no té esperança, la pel·lícula és el que és, lliga moltíssim amb una altra pel·lícula que es diu Mediterráneo, que és una pel·lícula també catalana. Mediterráneo seria la continuació de Jo, Capità, perquè la pel·lícula aquesta acaba just quan acaben i estan, el vaixell està entrant a les costes italianes. I allí és on comença Mediterrani. És a dir, una pel·lícula lliga amb l'altra i totes dues, evidentment, no és una ficció bonica, però sí que és necessària i que penso que et dona punts de vista interessants perquè estàs vivint la història des del punt de vista de dos adolescents que, bueno, com tots, adolescents i adults i persones grans i petites, creuen que aquí a Europa hi ha la solució del seu mal i aquí a Europa s'hi troben l'arribada i no moren pel camí. Europa no és cap paradís.
S'entra fàcilment a la història?
Sí, la història entres fàcilment perquè des del principi veus el seu entorn allà de cara al Senegal, com estan vivint, i evidentment no estan bé, perquè allò és una situació increïble, però evidentment el que troben no és millor. S'entra fàcilment, sí, és una proposta fàcil, i la imatge és que és un desert bonic, preciós, i l'esgarra, evidentment, el drama que estan vivint, les imatges del mar, com ells et creixen, les màfies, com veus aquesta brutícia de tot el tema que els envolta. I
malauradament la realitat, eh?
Sí, és la realitat, però està tractada amb un tractament fílmic i amb uns actors que són tots ells novells, però que ho fan de meravella.
Doncs, Antonio, moltíssimes gràcies.
Vinga.
Tornem aviat. Que
perfecte,
vagi bé.
Som-hi. Adéu.